Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dilluns.
Avui estem en el canal ocasional i vol dir que hi ha moviments polítics i, per tant, la programació de Catalunya Ràdio es desdobla. Però bé, que seguirem fent el nostre contingut, que ho sapigueu.
Mal dia per treure'ns del directe de la ràdio perquè estan passant coses importantíssimes, eh?
Sí. En directe, pràcticament.
Home, com, per exemple, que tenim la Rosalía al Pride, a Los Angeles.
Amb una samarreta blanca, amb un text que no aconseguim desxifrar, però que ens interessaria saber. La Rosalía està entrant dintre de l'era de les samarretes amb missatge.
Amb missatge, és correcte.
No vull dir qui l'ha influenciat.
I, per cert, que pels vídeos que s'han filtrat d'ella passejant per aquesta desfilada del Pride, se la veu tranquil·líssima.
No la persegueix ningú, no la persona menys ningú. Famosa de la història.
És que arriben al Pride a Barcelona, és que no pot caminar.
El Triquell el paren més quan va pel carrer, però clar, a Catalunya.
Bueno, és que el Triquell és famós, Juliana.
El Triquell és una petita estrella, petita però estrella.
No, i tant. I escolta'm, no has pas vist en Jeremy per allà?
El Jeremy està treballant, jo crec, encara...
Encara està a Dinamarca, banyant-se al port bevent vi.
I també et diré que no sabem exactament aquesta relació per quins camins de Déu està anant, eh? Vull dir que clarament se'ns n'està escapant alguna de molt grossa i no sabem quina.
És correcte.
I ja retrobaran, també, no? Vull dir, la Rosalía...
No.
O no.
O no.
Tot per i que ser... jo crec que seran dels que sempre retrobaran, Marta? Saps un petó tonto sempre quan es troben allà a la
Met Gala? Perquè potser mai han acabat de ser supernòvios i llavors sempre tindran aquesta flameta mig encesa.
Ara ho has dit.
Una cosa t'anava a dir, Juliana. Tu vas anar a la desfilada de Desigual de la setmana passada.
Bueno, se'ns n'està liant una de forta.
Se'ns n'està liant una de fortíssima, perquè tothom està parlant d'aquesta imatge viral de l'Esther Expósito al costadet de la filla de Michael Jackson, de la Paris Jackson, que totes dues estan divines, però sense mirar-se la cara, com enfadades. No sé, tu vas detectar alguna cosa?
No vaig detectar res perquè les persones més famoses estaven just al principi del desfile i jo, com que era de les persones menys famoses, estava al final de tot.
A l'altre punt, necessitaves binocles.
Efectivament, no les veia, però és veritat que també és un vídeo que està sent molt comentat per gent fastigosa que comenta qui és més guapa, qui és menys guapa, que l'Esther sembla una tia qualsevol, és molt lleig. Jo noto molt poca connexió, també crec que és natural.
Potser només és timidesa.
No, i que s'acaben de conèixer. Què ens fa pensar que s'haurien d'estar tractant com si fossin millors amigues? De vegades, senzillament, no hi ha connexió i no passa absolutament res.
I que t'asseuen al costat d'algú que no coneixes de res i que tu potser només vols mirar el mòbil i ja està.
Que has de fotre. És veritat que es veu l'Esther, a nivell de gestos corporals, com més entregada a veure la Paris, que m'explica, i la Paris que està, que sembla una nina en el mal sentit, vull dir, de... totalment imponent.
Sí,
no es gira ni... És com si l'Esther no hi fos.
És veritat, sense cap expressió a la cara.
I l'Esther sí que veus que la busca una miqueta més. Tu no saps ni de quin vídeo parlem, no?
No. Bueno, ho he entès ara. Vull dir, estava jo com oient aquí, escoltant-vos. No l'he vist, el vídeo. No l'he vist.
No has entrat a internet en tot el cap de setmana.
Fan... Està molt desconnectat.
El fan agraeix un paper com el del Roger.
Sí.
Per tocar de peus a terra.
Com quan en Pablo Motos fa preguntes així, una mica de primer de bàsica dels famosos.
Bueno, una mica de tot.
Sí.
Passen 8 minuts de la una. Anem a un dels temes del dia. Bé, jo crec que és el tema del dia, perquè per fi sabem com es dirà la filla de la Dulceida i l'Alba Paul. Un nom que hem de dir que aquí ens ha sorprès molt i que no ens l'esperàvem, aquest.
Per tant, hem perdut la porra.
Sí.
Tant la Juliana, que apostava per Àlex, com jo, que m'inclinava per Anna. Res de res. Això sí, comença per la lletra A, com els noms de les dues mares. Llavors, ja us ho podem dir, la filla de la Dulceida i l'Alba es dirà Ària.
És horrible.
No he triat jo aquesta música, eh? No l'he triada jo, eh?
Us heu d'imaginar, els que ens esteu escoltant només amb àudio, un vídeo de la Dulceida així, tot amb aquest color tan millennial.
Blanc
aquest,
i negre.
Aquest blanc i negre.
Però és un blanc i negre molt millennial, l'Alba menjant-li tota la panxa.
Sí, ai, quina expressió més estranya, menjant-li la panxa.
I aquesta cançó de fons.
Un vídeo que sembla fet de pressa i corrent, perdona'm, al menjador de casa.
És
no és allò una gran producció, com quan van anunciar, jo què sé, que si seria nen o nena, saps?
És un vídeo cutre. Jo no he vist algú així des de fot
anys. Jo no volia dir així perquè em sap greu, perquè és una bona notícia, però bé.
I jo les estimo, però és veritat que aquí ens han donat el 2014 en el mal sentit.
Han anat per la via fàcil i ja està. El text del vídeo, i llegim, la bebè ja té nom, Ària. Ària, per cert, sense accent, i amb i llatina, no i grega. I aquesta cançó de fons és una versió instrumental, potser alguns ja ho heu detectat, Roger, clar, de la cançó Puríssima. Tu seràs dins del meu cor, You'll be in my heart, de la banda sonora de Tarzan. Molt típica, aquesta cançó, dins de l'univers Mares i Famílies, sí, però no per això menys emotiva, perquè, com s'han dit sempre, l'Alba i la Dulceida, Tarzan i Jane.
Ah, efectivament.
Doncs va aquí aquesta cançó.
Va aquí. Vull dir que bravo. Sí, va aquí. Sí. Però diguem-ho tot, nois. Ho hem de dir. És que estem descol·locats. Estem descol·locats. D'entrada, per aquest vídeo, que ens pensàvem que seria una producció una mica més cuidadeta.
Sobretot perquè hi ha moments molt crucials de l'embaràs, sí, per una influencer que està venent tot aquest procés, i un claríssim és quan anuncies el nom. I dir el nom directament a la caption, en el copy del vídeo, que no estigui dintre del propi vídeo, saps? Que no apareixi en cap moment.
M'agrada molt més com ho va fer la Marta Rimbau, allò amb el jerseiet on es veia el nom de Julieta.
Sí, és així.
El nom d'Ària, què?
Jo estic en contra.
Jo no... prometo que no l'havia sentit mai. Potser
no,
és una cosa molt
després
moderna.
Després parlarem. No, sí que no va estar de moda fa uns anyets, però... Mm. Però també fa referència a un concepte que ahir justament ja era mala sí, sort, eh? Sí, perquè sí, alguns usuaris de la plataforma X van començar a comentar quin dia ha escollit Dulceida per dir que la seva filla es dirà Ària, amb els resultats de l'extrema dreta a les eleccions europees. Bé,
no, és una mica realment aquí no hi van pensar.
No hi devien pensar.
Gens, eh?
No hi devien pensar. I potser no han pensat en aquest possible significat del nom que han escollit.
Però això passa sempre, eh? T'he de dir que tothom avalua molt el nom que escull, de, sabrà dir la R, no, li faran bullying al col·le, com serà, té aquesta interpretació, i et sembla que ho tens tot molt pensat i de sobte hi ha algú que se t'escapa. I aquí se li ha escapat una de bona.
Podria haver esperat 3 dies i potser la gent ja no n'hagués parlat tant, eh? Però ens ha xocat molt perquè la informació que teníem, que era un preguntes i respostes de la Dulceida del 2018, quan encara estaven amb l'Alba i no ho havien deixat, era que els noms preferits, en cas que la criatura fos nena, eren Àlex, el que més, per sí, això la Juliana va optar per aquest nom,
sí,
Adriana, Lola, Gala, Valentina i Anna.
I per mi Àlex feia molt per elles, perquè sí, també té aquesta cosa de nom com sense gènere, que pot ser de nen, pot ser de nena...
I per la part del germà de la Dulceida, és a dir, tot quadrava. I com que la condició era que havia de començar per la lletra A, semblava que la cosa havia d'estar, doncs, entre Àlex, Adriana i Anna. Però res, al final es dirà Ària Paul Domènech. Però per què deuen haver triat aquest nom? Ja us ho dic jo, ni idea. Encara no tenim aquesta informació. Suposo que ja ens ho diran. Però l'única explicació que va donar la Dulceida ahir va ser un Instastories on deia, una mica de context de quina setmana d'embaràs està, des de la setmana 18 que vaig notar la bebè per primera vegada, però molt, molt subtil. Ara no para de moure's. Sí que la setmana 22. És una sensació tan estranya, però bonica, inexplicable. No em paro de mirar la panxa cada vegada que es mou com si fos el primer cop. Ja va bé que s'estigui movent, eh? Perquè vol dir que la cosa va bé. No sé si tindrà a veure, però porto 2 dies molt marejada, amb moltes nàusees i sense energia.
Bueno. Això tu que has passat per aquí,
sí,
és normal o agafa més el principi de l'embaràs?
En aquest tram potser ja no és tan normal.
Val.
Però vaja, que és que el que és normal i el que no en un embaràs,
bueno, ja,
jo no m'atreveixo a dir res perquè després, si no, la gent també es preocupa
sí,
millor preguntar-ho al ginecòleg o la ginecòloga. Pel que fa als noms, diu la Dulceida, estàvem entre Ària i Àlex. I quan va tornar l'Alba de viatge, recordem, de rodar a Pekín Express, vaig sentir que havia de ser Ària. Ella va sentir.
Primera persona
del singular. Diu, vaig sentir.
Això vol dir que aquí mana una persona,
aquí mana una persona.
Aquí no hi ha democràcia.
Bueno, també és qui la du a la panxa, no? Potser ella també té un vot així que val més. Per tant, poca cosa sabem del per què han decidit aquest nom. Però he estat fent unes quantes cerques aquest matí. La primera, a una web que us recomano, que es diu nounat.cat.
Cap a dins. Aquesta gent sumaran un usuari únic avui.
Tu vas consultar-ho quan vas escollir el nom per la teva nena?
No. L'acabo de descobrir. Quin és el significat d'Ària, segons aquesta web, que es diu nounat.cat? El nom Ària té unes arrels que poden rastrejar-se fins a la música i l'òpera italiana, on una ària és una peça solista, expressiva i melòdica.
Clar. Segur que la Dulceida ha mirat
ha
això.
Ha pensat
això.
Aquest el motiu. Aquesta connotació musical podria suggerir bellesa, harmonia i l'expressió de les emocions a través de la veu.
Meravellós.
El nom ha guanyat popularitat, tu que preguntaves, Roger, en diverses cultures, associant-se amb la gràcia i l'elegància de la música. Aquí de raça ària no fan ni un esmalt,
No, cap menció.
A més, ària pot ser considerat una variant d'ària, amb i grega, un nom amb orígens sànscrites, que significa noble, gran o veritable. Encara que els dos noms s'escriuen i pronuncien de manera similar, poden tenir significats lleugerament diferents depenent de l'origen cultural i lingüístic. Així, ària com a nom propi pot portar amb si una combinació de connotacions musicals i noblesa. Bé, un rotllo per total, per dir-te que és això de la música. Més coses. També he buscat quantes àries, a mi, llatina...
Això ens interessa.
I a Catalunya. Ho he consultat a l'IDESCAT i ho podeu fer amb els vostres noms també, eh? Noms i cognoms, com vosaltres vulgueu. N'hi ha 278. Amb dades del 2022.
Poquetes.
Poquetes, és un nom molt poc freqüent i pràcticament inexistent fins a la dècada del 2010, que és quan comença a utilitzar-se. I he volgut fer la mateixa cerca amb el nom d'Ària, amb Y, que és com el personatge de Joc de Trons.
Es deu duplicar, oi?
No, no es duplica, no es duplica. Aquest sí que diuen que va experimentar un boom, Roger, tu, que el nom no et sonava de res, quan va sortir la sèrie, perquè és un dels personatges principals, l'Ària, així com molt valenta, molt empoderada. Però a Catalunya segueixen també molt residual. D'Àries amb Y n'hi ha 325, més que amb Villatina, però poquetes.
Però són molt poques igualment, sí.
I pel que fa a l'estat, d'Àries amb Villatina n'hi ha 1.510, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, i la mitjana d'edat, cosa interessant també, és 4,3 anys. Per tant, són molt petitones les àries que hi ha.
Home, just quan és Joc de Trons està molt de moda.
Clar, quadra amb, aquest timing.
Si aguanta, aquest nom, que no sigui un one hit wonder.
A veure, com ha d'aguantar si no aguanta ara? A veure, jo vaig veure unes declaracions de la Dulceida que ella era capaç de canviar el nom de la criatura el mateix dia que París. Per tant, compte, no ens haguem precipitat. No ho sé.
Perquè imagina't que el farà. Jo crec que no el pot canviar ara. Pensa que de cara que ja ho ha anunciat. Una cosa ets tu, Marta Montaner, allà dient, ai, mira, saps que ara no li vaig cara de nina, però ella, quan ja ho han vist milions de seguidors, es fa una mica bola.
I escolta, a mi, i no, que no, que si ella va sentir que s'havia de dir Ària, ja està. Ària es dirà, i punt. Elles són les mares.
Espero que també ho senti l'Alba, això. Espero que també ho senti. Que s'ha de dir Ària.
A mi no m'agrada gens, el nom, no?
A mi ja ho heu notat. Sí, ja, no ens fa gaire il·lusió, però escolta'm.
No, és que el trobo horrorós, què t'he de dir?
Bé, passen dos minuts d'un quart de dues.
A tu t'agrada, Roger, aquest nom? Digues la teva opinió, és que no et mulles mai, és que el fan també vol saber-ho, què et penses tu?
A mi, és que no em pot importar menys com es dirà el fill de la Dulceida. Vull dir, ja m'acostumaré.
Saps de què va aquest programa?
Saps que fem de la mínima cosa en fem una gran, eh?
Sí, però
és que a nosaltres ens importa genuïnament, per la Marta i per mi, això és important.
Si es diu Ària o Àlex, m'importa tampoc.
No notes la diferència, no?
No noto la diferència. D'aquí quatre dies ja m'hauré acostumat. A mi em passa amb els noms. Quan havíem de posar nom al meu germà a casa meva, quan va néixer, tampoc diu que tenia cap mena d'opinió.
Un procés participatiu, vas dir la teva, tu?
Una mica participatiu, una mica poc participatiu, recordo.
És que quan
es dirà Arnau i vaig dir... T'agrada? Sí.
M'és igual.
Sí, perquè si dius que no, n'has de proposar un altre. Saps què vull dir?
És que quan ets una mica gran i tens un germà, sí que és veritat que et toca col·laborar, eh?
Sí,
has de participar. A veure, parlem d'en Josep Guardiola, d'en Pep Guardiola, perquè l'entrenador del City i la seva parella de tota la vida, que és la Cristina, han decidit el que jo pensava que era una escapada, ara que ell ha acabat la temporada. Tot fa pensar que, finalment, l'escapada l'ha muntat en el mateix Pep perquè ella, jutjar per unes imatges que hem vist, li veig una cara de poca il·lusió. Us
a
explico.
Ella?
A ella. Ella està poc il·lusionada amb aquest viatge que acaben de fer. Els dos són a Boston, on han viatjat per anar a veure un partit de l'NBA, dels Celtics, que dius, bueno, sembla un pla que pot estar bé. Els dos els veiem asseguts als seients VIP de la primera fila del pavelló, allò que els peus et toquen a la pista, i amb dessuadores dels Celtics. En realitat, però he vist, i m'ho ha confirmat en Víctor Navarro, que he parlat amb ell fa una estona, és un viatge més de compromís que de vacances.
Per això fa aquesta cara.
Exacte. La
Cristina.
Ella l'ha acompanyat dient, ja t'acompanyo, però... Això no funciona així.
No, les vacances són per desconnectar.
Lloc. Exacte. A mitja temporada es veu que l'entrenador d'aquest equip de l'NBA, que es diu Joe Mazzulla, va fer una visita a Manchester per veure com entrenava i organitzava l'equip en Pep. I ara tot fa pensar que en Pep li ha hagut de tornar a la visita més per compromís que per amor a la ciutat de Boston. I llavors penso que sempre és un bon moment per recuperar la història d'amor d'en Pep i la Cristina, que segons publica en
aquesta
Blau...
Aquesta història l'hem explicada milions de vegades.
Espera't. Perquè en Blau ha publicat un article on expliquen com estan convivint aquests últims anys. Que és una cosa que potser que sí que hem explicat.
Estan bé o què?
Jo, llegida, dic... Hòstia, vull dir que viuen separats.
Viuen separats?
Ella viu a Barcelona, a la casa...
Ho sabies, tu?
Sí, els últims anys, sí.
És a dir, tenen una casa a Pedralbes que es van comprar fa 3 anys. I la Cristina viu allà perquè diu que... Bueno, s'ha d'encarregar també de l'empresa familiar, no? Que és clar, aquesta botiga de roba, i ha de portar l'empresa, no pot estar sempre a Manchester, i també viu amb la seva filla petita del matrimoni, que viu amb ella. Llavors, ell viu a Manchester per temes laborals i que es veuen poquet.
És la teva relació de somni, Roger.
Han obert la relació, creieu?
Jo crec que no,
jo crec
però...
que tenen un arrous de tota la vida del senyor. Bueno,
això,
cadascú... Una relació oberta unilateral secreta. Uau.
Però és habitual en el món del futbol...
Tenir un arrous.
No, que...
No ho podem assegurar, Juliana.
Que l'esportista se'n vagi al país on ha de treballar, on juga, i la família segueixi visquent a la casa tota la vida, perquè ve d'anar voltant com el circ.
Tu creus que és habitual? És no, això depèn molt de les famílies, eh? Per exemple, uns Messi són incapaços de separar-se.
Jo crec que
Messi, que també havien fet tota la vida aquí, es podrien haver quedat perfectament a la casa que tenien allà a Castelldefels o a Gavà, no recordo on era, i que en Messi estigués sol a París, i no va ser així.
És que és molt dur fer vides separades, eh? Vull dir, em sembla una decisió que cadascú s'organitza com vulgui, però
també depèn de què prioritzes, i també has de pensar en la canalla, no? Què prefereixes, que segueixim els amics de tota la vida de l'escola o fer-los canviar i començar des de zero.
I que no estiguin amb el seu pare.
Ara,
el seu pare.
Aquí.
Vull
clar,
dir que té pros i contres. Però jo sí que els veig molt aquest tipus de parella d'obligar-se a fer una cita al mes, per exemple, saps? Una cita xula al mes.
Sí, un sopar al mes.
D'haver-se de posar guapos com si fos...
Que clarament no era aquesta del bàsquet.
Per això em sap
greu clarament no era
que
això.
Ella il·lusionada sabent, Pep, quin dia acabes al final? Diu, anirem a Boston. Ella il·lusionada fent la maleta per anar a Boston i quan arriba allà es troba que són uns compromisos d'en Pep. Llavors, m'ha explicat en Víctor Navarro que aquest matí, bueno, ja ha tornat en Pep, és a Catalunya, el tenim a l'Empordà, concretament al Club de Golf Empordà, que està al costat del Mas Sorrer, no sé si coneixeu la zona.
Sí.
I és un torneig de golf que munta anualment en Pep Guardiola, que es diu Legends Trophy i que serveix per reunir de nou exfutbolistes de primer nivell que comparteixen la seva passió pel golf.
I la pobra tia allà.
I ella, doncs, també
ella
allà la Cristina seguint-lo. I a... en farem vacances.
En Víctor ha compartit una pregunta que se li ha fet a en Pep Guardiola en roda de premsa dient que si tancava la porta torna al Barça alguna vegada. I ell ha dit que sí.
Aquesta
que
pregunta...
Sí, que la tanca en pany. Una cosa, però jo li agraeixo, perquè així deixo de somiar.
Està bé,
però
bueno,
aquesta pregunta, perdoneu, no se li ha fet 500 vegades? És com preguntar-li al Joel Joan quan torna pels bruts?
Però és que què feia en Pep? Sempre la deixava mig oberta.
Mm.
Fins ara sempre la deixava allò de dir si el club em necessita, jo puc fer l'esforç, no sé
tu,
què.
Tu agafes com una porta tancada i barrada definitivament
amb candau.
Però si
ell acaba de dir, sí, està tancada aquesta porta. Gràcies, Pep, m'has fet molt mal, m'has destrossat. Aquesta nit no pararé de plorar. Però jo necessitava que em diguessis que no.
Imagina't la seva dona, que potser tampoc ho sabia i està aquí il·lusionada a Barcelona pensant que algun dia tornarà aquí i viuran junts de nou.
O
quan
no
es jubili.
O no. Potser ha estat molt bé, està molt bé així.
És que el Roger està molt a favor d'aquestes dinàmiques de parella, de quan les parelles no viuen a la mateixa casa, només es veuen de tant en tant, i no viuen en...
Però demostra
i no,
que estan bé si fan les vacances junts,
sí,
no? Perquè si no fas vides separades i ni et trobes
és
per vacances.
La convivència no et crema, eh? Jo cada vegada veig més punts a favor, d'aquest tipus de parelles.
I de dormir en habitacions separades.
Ah, això, jo... evidentment. Això, evidentment.
Jo crec que és per això que fa 6 anys que no tens nòvia.
La 1 i 22. Parlant de parelles que viuen en habitacions com a mínim separades, ja fa dies que estem amb el cas aquest de J-Lo i Ben Affleck, la parella que està passant, pel que sembla, per una crisi i que gairebé diàriament doncs, anem rebent detalls de què és el que està passant. Quina és l'actualització a aquesta hora?
Home, l'actualització és que més que crisi ja és ruptura pràcticament assegurada, la cosa se'ns està complicant moltíssim, tot i saber que no estan gens bé, és veritat que les últimes setmanes els havíem anat veient plegats, no? Amb aquella cara de pomes agres, però junts, anant a veure fills, com coses així amb motius de conciliació. Però ara, i per mi ja és el detall definitiu, s'ha sabut que s'estan venent la casa que es van comprar fa menys de 2 anys a Beverly Hills. En Ben Affleck estava vivint de lloguer a Brentwood, mentre que la J-Lo, com vam saber ja fa alguns dies, està buscant una casa per comprar a la mateixa zona on tenien la casa amb el Ben. Teoria. Ells ja tenien aquesta casa a Beverly Hills, acabada d'estrenar, feia un anyet que hi vivien. Per què la J-Lo, si vol la casa a la mateixa zona, no en compra la part d'en Ben i ja està?
És una molt bona pregunta, aquesta.
Mm. Per mi és la prova definitiva de que han acabat fatal. Perquè si acabes bé, com en realitat ens han volgut vendre, jo crec que amb totes aquestes fotos de paparazzi, de les coses no estan tan malament i seguim més o menys en una relació cordial, si haguessin acabat així de bé com ens estan intentant fer creure, a ella no li sabria greu seguir vivint a la casa que es van comprar fa absolutament res i que ella devia escollir amb tota la il·lusió i que està exactament al mateix lloc on s'està mirant una casa nova?
Haig de dir-te una cosa, que no sé si tens aquesta informació.
Oh!
Què està ensenyant últimament a les mans la J-Lo? El seu anell de compromís. Una altra vegada. Se l'havia tret i ara el torna a lluir.
Oh, Déu meu.
Què està passant? Què són tan girs?
Estem perdent alguna de grossa perquè la casa està 100% en venda. Mira, potser són d'aquesta lliga que han decidit que han de viure separats però ben casats.
Ah,
jo crec que estan en una ruptura clàssica, eh?
Potser així... ella també es vol aferrar alguna cosa i li vol enviar un missatge públicament lluint l'anell, vés a saber.
Et recordo que el Ben va explicar, segons ens deien algunes fonts, que era com haver estat en un somni d'embogiment, eh?
Hòstia, sí que les va dir molt grosses, també.
Com de liris,
sí. Com de
liris, en penedia totalment. Jo crec realment que han acabat fatal. Això és el que jo penso. La casa de Beverly Hills, Roger, per si t'interessa, la casa que es van comprar ells, la venen per 65 milions de dòlars, barateta. Són 17 habitacions, que no sé jo per què les vol ser només dos. 4.000 metres quadrats, que no me'ls sé ni imaginar. I si algú hi està interessat, sapigueu que ara mateix no hi ha cap comprador realment present. És a dir, que hi ha diversa gent que l'ha anat a veure, però encara no hi ha cap comprador.
Són 10 cases dels Javis, eh?
Sí, casa dels Javis és
rere 400 metres quadrats, vam pensar.
Hi ha pobles de Catalunya que es podrien traslladar en aquesta mansió,
el
poblet petit de Catalunya, cap aquí dins, per favor.
També hem pogut saber per la revista People que es veu que entre ells dos estan tenint moltes discussions sobre com comunicar aquesta crisi o aquesta ruptura directament als mitjans, perquè la J-Lo és així molt oberta i ella ja ho hagués dit, es veu, i en canvi el Ben sí que li fa més angúnia tota la pressió mediàtica, li fa com molta mandra, sent molt incòmodo.
És una mica així ell, sempre, no?
Ell és pesat.
Ell fa dècades que està incòmode amb ell mateix.
No sé com té les dents. No l'he vist mai somriure.
És peix bullit, sembla, eh?
És un puto llobarrot. Però mira, jo havia estat molt a favor d'aquesta història de morir. Ara sap greu, perquè potser sí que és veritat que el seu destí no és ser nòvios. I ja estaran millor separats, que també, mira.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dilluns.
Hem dormit o no hem dormit?
Hem dormit, passa que hem perdut una mica la veu, perquè ahir vaig estar al concert de la nostra estimada Aitana.
És la meva única nit a Barcelona aquest any. Espero tornar aviat. Em fa molt feliç compartir-ho amb dones increïbles com la Chanel, la Benela Mirella...
Va parlar en català tot el concert?
No, tot el concert no, aviam, no ens flipem, però que us penseu que venen els Reis aquest any o què? No. Va parlar una miqueta de català, però sobretot va cantar els seus grans temassos i la gent va embogir, plorar i córrer per veure-la.
Doncs va, fem una pausa i de seguida tots els detalls del concert de l'Aitana al Xert Festival.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Dos quarts de dues. No sé si mai podrà superar aquesta cançó l'Aitana. A casa, no?
No, a casa tampoc.
A casa, vull dir.
A casa tampoc.
El Vas a quedar-te va entrar per quedar-s'hi per sempre més. La va cantar ahir?
La va cantar i va ser dels moments més emocionants. Jo és que no la supero, tampoc. Vull dir, a mi em cantes les baladetes noves del disc nou a Cureiri i tal, que són molt xules, però a mi res em pot emocionar més que Vas a quedar-te.
La va cantar Cureiri, per això?
Sí, la va cantar i va dir que era la segona vegada que la cantava i que estava molt emocionada i que esperava que tot el públic l'acompanyés.
Oh.
Il·lusionada, amb aquesta cançó.
La gent se la sabia?
Sí. No va haver-hi una cridòria a ple pulmó com hi pot haver en Formentera, enteneu-me, però sí, la gent se la sabia.
I no va sortir en Sebastián allò de darrere per fer una gran sorpresa, no?
T'imagines, home, haguéssim embogit, ho haguéssim gaudit molt. Doncs això, estava allà al Xer amb artistes que sí que van sortir a l'escenari, com Julieta, Vico, Belén Aguilera, Chanel i fins i tot la Nayara. Ella va la reconèixer-les des del principi, només des de la salutació ja va començar a explicar que connectava moltíssim amb aquestes artistes.
És la meva única nit a Barcelona aquest any. Espero tornar aviat. Em fa molt feliç compartir-ho amb dones increïbles com la Chanel, la Benela Mirella, la Julieta, la Ida, la Cali. Hi ha moltíssimes, la Vico, la Nayara, moltíssimes. La veritat, gràcies. Espero que esta noche nos lo pasemos muy bien.
Ella està a la seva era de la sororitat,
sí.
Pot ser?
Sí. Sí. Està fent molt aquest discurs que a mi personalment em sembla un discurs interessant i que aporta alguna cosa més del que deia fins ara, la veritat. Ara, el català sí que no l'estem salvant, Ja ho veieu que una mica de frases, quatre coses i després ja en castellà.
Però el parla molt bé, tenint en compte que jo crec que el parla amb ningú. perquè ens cop dir, ell és castellano parlant, parla amb les seves amigues en castellà, parla amb la seva família en castellà, no viu aquí, per tant, no el parla mai, el parla increïble, podria haver-lo oblidat molt més.
Sí, tot
home,
mira,
tota
va parlar molts anys a l'escola. No. No?
Sí, clar, però aquesta tia fa 8 anys que viu a Madrid i que no parla amb ningú en català,
Ha parlat molt bé, tot i que no hauria de ser notícia que l'Aitana parla
bé català, però tal i com està el nivell a Catalunya.
Però que bé que beneís totes aquestes altres artistes, no? Sí. Perquè clarament ella és la més famosa de les altres.
Sí, sí,
i va dir,
no,
com, vinga, moment d'amigues.
De fet, se sentia una mica raro que l'Aitana actués amb aquest cartell. Perquè primer que no la veiem gaire a festivals.
No, i ho vaig explicar, ella durant el concert va dir, no m'agraden els festivals perquè tinc la sensació de que no tinc els meus fans, que hi ha gent que ve a veure altres artistes i que la gent no se sap les meves cançons.
Yeah.
I penses, home, ara i tant, jo crec que això ja no ho pots dir. Potser ara ja s'ha confiat i ha dit, aviam, vagi on vagi, la gent em vindrà a veure i se sabrà els meus temes.
Clar, com la vas veure tu? Però ella estava allà fent un bolo perquè tocava? O
no, gens, la vaig veure entregadíssima i a més, clar, jo no havia vist mai a l'Aitana, vull dir, enteneu-me, m'agrada l'Aitana, soc aitaner, em sabia totes les lletres, però jo no he pagat mai ni pagaré mai una entrada al Palau Sant Jordi ni al Santiago Bernabéu per anar a veure l'Aitana. Vaig veure l'oportunitat de veure-la allà i vaig flipar amb l'espectacle que té, que crec que és un espectacle de nivell internacional, que segurament és el mateix estil d'espectacle que la Dua Lipa o que la Shakira o que qualsevol d'aquestes artistes famoses mundialment, i amb un xou tan calculat també em feia patir al principi perquè la veia que tot estava pensat pel vídeo, per les càmeres, la coreografia, les cares, fins i tot jo crec que les assaja, i pensava, no connectarem, serà com estar mirant la tele. I ella sap on posar aquells petits gestos que sap que el seu públic entén i generarà certa complicitat. A mi em va impactar especialment un moment que va cantar una cançó antiga que es diu Igual, que va pronunciar la paraula idiota d'una manera que vaig pensar, aquí passen coses. Aquí puja el volum al 25%, no ho sé, potser és paranoia meva, jo en directe vaig veure claríssim que s'hi recreava. I a més em va sorprendre perquè és una cançó del 2020 que en aquell moment potser la va escriure pensant més aviat en un Cepeda i que penso que si ara la canta amb aquesta punyeteria, potser va més pel Miguel, no sé, que aquí no hi hagi alguna mena de clau clavat.
Potser sempre odiarà en Cepeda més que en Miguel,
Sí, no
et sabria dir, perquè jo crec que amb en Miguel es deuen portar bé. O no?
No sé,
Si van quedar...
Jo crec que tot aquell
s'han
final...
vist, però han quedat per fer surf.
Jo no sé si ara es porten bé, però potser d'aquí un temps sí que es porten bé.
És cordialitat, perquè... però encara hi ha rancor, jo crec. És veritat que el Cepeda és d'aquelles històries que envelleix com un malament. O sigui que cada dia que passa
és
una mica
pitjor
la història.
Més
i més amb aquest... O sigui, tenint en compte que el Cepeda no para de parlar, que sempre que pot parlar de la Aitana...
Ella ha silenciat la paraula Cepeda a Twitter.
Sí, Cepeda Calvo està silenciat.
No sé, per mi van cantar aquesta cançó només per poder dir idiota, perquè ho ha dit molt d'ímpetu. I una altra cosa que em va sorprendre del show de l'Aitana és que combina els seus previs temes amb moltes cançons que coneixem mundialment famoses com Avicii, Calvin Harris o Bon Aeri.
Mare de Déu.
És increïble.
Molt bé.
És a dir, canta sobre la base de Bon Aeri, no?
La va barrejar amb una cançó seva, d'Alfa.
No,
vaig flipar, va ser com, hòstia, molt bé. La gent embogida, evidentment, i també va tornar a ballar Mi Amor, que és aquella cançó polèmica del ball sexual, bla, bla, amb els titulars de fons, com ja va fer a Màlaga la setmana passada i que va treure tota la premsa perquè realment és un moment de reivindicació que, com dèiem ara, l'Aitana està bastant còmoda ara mateix amb aquest discurs. A mi em sembla molt bé. I tornant a la seva sororitat amb la resta d'artistes del cartell, va aprofitar el moment de Les Babies, una de les últimes cançons, per convidar-les a pujar totes a l'escenari, entre elles la nostra estimada Julieta.
Ara que estic veient les imatges, lluïa una mica, potser, a festa de final de curs, no?
A veure, és que aquesta cançó sempre ha sigut de festa de final de curs.
I el moment fer pujar tothom també fa baixar el tema.
Sí. Bueno.
Feliços de veure la Julieta al costat d'una artista de l'alçada de l'Aitana i a veure si es compleix ja per fi la nostra profecia de que aquestes dues han de fer alguna cosa juntes, perquè s'estan veient molt últimament.
Home, són íntimes. Jo ho tinc claríssim, que aquesta col·laboració és de... El 2025 la tenim 100%.
Això espero. I aviam si la Julieta li ensenya una mica més de com acomiadar el seu públic de Catalunya, perquè jo esperava al final una mica de t'estimo, bona nit Barcelona, aquestes coses.
No va dir t'estimo Barcelona?
No, només va dir això.
Gràcies a tots.
Tengo que venir más.
Joder, que sois los mejores.
Ens ha tractat una mica com qualsevol altra ciutat del món, eh?
Ja no som especials per ella.
Hem de venir més. Ja, ella ja no recorda aquesta
Barcelona. Ja no recorda. Exacte.
Ja els trucaré. Vinga, ja quedarem.
Escolta'm, després del concert, creus que Julieta i companyia devien anar a un backstage si va haver una mica de...
Jo crec que sí.
Pica-pica i una mica de festa.
Ja et dic, jo l'Aitana la vaig veure molt a la zona de confort, com que tenia moltes ganes d'estar allà i de compartir el moment amb aquestes artistes. Si no, ho va actuar molt bé i que li donin un Òscar, eh? Però jo la vaig veure de veritat implicada.
Sí. Tenint en compte que quan es van conèixer amb la Julieta a la Fashion Week de París, se li va costar la Aitana amb ella, sense que encara es coneguessin. Uh-huh. Anem a sopar, no sé què, no sé quantos. Aquí realment era encara un moment més perfecte per tornar a repetir aquest sopar o aquesta trobada. Vull dir que segur que van quedar.
Sabem si la Aitana va veure tot el concert de la Julieta?
Nosaltres no la vam veure allà a primera fila, diguem-ne, però clar, potser estava des d'un forat privilegiat mirant-la, no ho sabem.
I ja ha fet un tuit d'un vídeo de la cançó de la Julieta amb Belén Aguilera, que ha circulat per Twitter dient són les millors, com les admiro, no sé què. Vull dir que realment ella està
molt
suporter. Era de la sororitat.
Una cosa que m'ha sorprès molt de l'actuació de la Julieta al Xer, que no sé si ho acostuma a fer sempre, és que es fot un morreig la Julieta amb un dels seus ballarins.
Ah, sí que ho hem vist.
Es mengen la boca, que dic, mare meva, però sí que hi ha molta passió.
Clar, no sé si és...
Molt suelta, molt suelta.
Per això ho acostuma a fer, Juliana, és que jo no l'he vista mai en directe.
Em fa vergonya no ser prou experta amb la Julieta, jo els cops que l'he vista no ho feia. Però és veritat que fa uns mesos que no la veig en directe. A mi m'agrada. Ah, sí, de sobte una cosa tan sexual i es morregi amb un ballarí a l'obert, però morregi.
I llavors apareix la Belén Aguilera i és com que aparta el noi i diu no, ara ens toca a nosaltres, a les ties.
Jo feia temps que no veia un morreig amb tan sincer, amb aquesta intensitat. Vull dir que molt...
Em sap greu per tu, Roger,
no,
que vols que et digui?
No.
Veig que anem
no,
als dos.
Des de fora.
Quan fa que no et morreges, però bé, amb llengua?
Des de fora.
No, quan fa?
Laura Grau,
Tres mesos.
Fins demà. Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Bé. Aquí un dia
fes-li la pregunta, Juliana. No, tu quan fa que no morreges? Acaba de ser pare.
És pare. Fora de lloc aquesta pregunta.
Ja no tinc altres prioritats en aquest moment.
Per exemple, veure tennis. Cap de setmana de tennis i em consta que a casa l'has posat una estoneta, no?
Sí, al final, l'últim set el vaig veure, perquè a més, això, veia que s'estava comentant molt i vaig dir, doncs, toca veure aquesta final de Roland Garros, que sé que tu l'has seguida molt, i a més a Carlos Alcaraz, que ja feia
tot, dies. Soc molt d'en Carlitos, i llavors li he demanat en Pau aquest matí, dic, hauríem de fer una mica d'informació de Carlos Alcaraz, aquest noi de Múrcia, que ha guanyat el Roland Garros i té 22 anys.
I que, per cert, també es va relacionar amb l'Aitana en un moment, que
espera,
això no és notícia, perquè qualsevol noi se'l relaciona
amb l'Aitana. I l'Anamena, i amb molta gent.
Ah, sí, tot això m'ho hem perdut jo, eh?
Imagina't, va durar molt aquest partit, que jo el vaig estar seguint. Sí.
4 hores i 19 minuts.
Cal...
El tennis és bastant així, eh?
Escolta, jo estic a l'era del tennis, però em sembla que no és necessari tant.
Vas començar per un partit extended. Bueno. És veritat. Una pausa i de seguida tot el que hem de saber d'en Carlos Alcaraz.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Criden, els jugadors de tennis. Com més bo ets, sembla que més hagis de cridar.
Diuen que és per agafar impuls, no? Que si fas aquest crit, ja doncs tens
que...
més força.
Hi havia un impuls de Déu aquí. Bé, aquest és el moment en què Carlos Alcaraz es proclamava ahir campió del Roland Garros. Va ser ahir al vespre, en un partit que a la Juliana se li va fer llarguíssim.
Etern.
Partit duríssim, perquè va durar 4 hores i 20 minuts. I el seu rival era l'alemany Alexander Zverev, que és un tio que és molt bo. I no les tenia pas totes. Llavors, a diferència de la majoria de jugadors que quan guanyen ho celebren amb el públic al mig de la pista, en Carlitos, que se li diu Carlitos...
A mi em sembla fora d'allò que se li digui Carlitos.
No, és el sobrenom, no és perquè...
Pot ser que també se li digui Charlie?
Sí.
Charlie, Carlitos, ell es diu Carlitos a ell mateix, o es dona ànims, dient, vamos, Charlie, als partits. En tercera persona s'anima ell mateix.
Ai, quina cosa més...
Això ja és una red flag claríssima d'una persona.
És terrible. I a més, Carlitos, tens una edat, busca't un altre sobrenom.
Però, sí, és Cristiano Ronaldo, eh?
Juli.
Té un motiu.
Però és que Juli és molt més seriós que Carlitos. És com si diguéssim Rogeret.
Ara descobrirem que és un nom, Carlos, que es posa molt a la seva família i d'alguna manera segurament s'havia de diferenciar.
Llavors el perdono, eh? Perquè si el teu pare es diu igual que tu, t'han de posar Carlos Junior. La meva germana és Rosarona, perquè, clar, sí.
Parlant de la família, la que s'acaba el partit, en lloc de quedar-se a la pista a celebrar-ho, desapareix. Tu, que estàs veient la retransmissió, dius, on ha anat en Carlos, i de sobte apareix a la graderia amb tota la seva família, abraçant-se. La primera que abraça és la seva mare, una senyora completament emocionada i plorant, i també una abraçada en el pare i el seu germà gran. I a qui no vaig veure va ser els seus germans petits, no?
No, també perquè ara descobrirem que no sempre van amb ells. És a dir, d'entrada, amb el nom, Carlos Alcaraz es diu igual que el seu pare,
sí?
Comparteixen nom i primer cognom, i el seu avi també es diu Carlos. I, per tant, potser per això el Carlitos és, doncs, diferenciar-lo del pare i de l'avi. I ve d'una família que sempre ha agradat el tennis. El pare més el coneix bé, perquè quan era jove, a la seva època, el pare va arribar a ser subcampió d'Espanya de tennis. I ha continuat vinculat, i, de fet, la família ha empès a Carlos Alcaraz, fill, a començar a jugar a tennis de petit a la Reial Societat Club de Camp de Múrcia, al Palmar, on el seu pare dirigeix l'acadèmia que es diu Múrcia Escola de Tenis.
Val.
De manera que una mica forçat i obligat a jugar a tenis de petit, i hem pogut veure, de fet, com van ser els inicis com a jugador de tenis bastant bé, perquè fa uns anys es devia crear un compte Instagram que és charlie_tenista03.
Boníssim. No, ja, perquè és que és del 2003, no?
Amb
ara,
això,
fora de lloc, per favor.
Tens tota la biografia de l'Alcaraz en aquest nom d'Instagram.
Si entreu, jo diria que no deu recordar la contrasenya per accedir-hi, ni té cap altra manera de recuperar el compte, i hi ha les imatges que penjava de quan era molt petit, però ja jugava a tennis, fins i tot converses de WhatsApp que no tenen res a veure amb la seva trajectòria esportiva.
Que mono, però és que de veritat, es va posar el nom charlie_tenista?
Sí.
03.
No hi ha confusió.
Cuco, molt
cuco. És meravellós. És meravellós.
Marta_periodista. 93.
Exacte.
Inspo.
Ja es veia, doncs, això, que el món del tennis el marcaria d'alguna manera. La seva mare es diu Verònica, es diu que l'ha influït molt en la seva personalitat, també. Ahir va ser la primera persona a qui ell es va voler dirigir, sí, quan va guanyar. Uh-huh. I després té aquests tres germans. El gran és l'Álvaro, de 24 anys, que també havia jugat a tennis, uh-huh, i forma part del seu equip. Per això és habitual veure els partits. Per això també ahir era a Roland Garros.
Ah, però a part de l'estaf.
Forma part de l'estaf perquè té la funció d'esparring, que vol dir que juga amb ell per entrenar-se. És a dir, en Carlos utilitza el germà, l'Álvaro, per entrenar-se i practicar amb els contrincants.
Ah, però ha de ser molt bo, llavors. Ha de ser molt bo, clar.
Sí, ha de tenir un bon nivell, no?
I no necessàriament ha de ser molt bo, sinó que s'adapta molt a ell. El que necessites és algú que li diguis, escolta, vull que ara em facis determinada jugada.
Vull entrenar
jugada.
La volea.
Sí.
L'altre el rebenta volees.
Clar. I és el que fa, però sí, ha de ser bo per fer aquesta funció, òbviament, si no, no s'hi dedicaria. I també li dona bastant suport moral, que diria que és un element que ell agraeix, tenir algú de la família a prop sempre. I els altres dos germans són més petits que en Carlos, en Sergio, que no ha seguit la tradició familiar del tennis perquè ha jugat a futbol, i el més petit és en Jaime, que té 13 anys, i aquí és on es manté la nissaga amb el tennis, i fins i tot sembla que pot seguir els passos d'en Carlos i fer-hi carrera, i està jugant, i diuen que apunta maneres.
Que dur que ha de ser tenir un germà que és pràcticament el número 1 del món, i que tu ja et diguin que ets molt bo, eh? I que has
però
de seguir els passos.
Passa, això.
Sí, mira els Gasol, mira els tants germans, uh-huh, esportistes.
Márquez,
però això és perquè els pares
Espargaró
s'obliden a jugar. Vull dir, no és casualitat.
A casa hi ha una acadèmia, suposo que, sí, abans que ells puguin decidir, tenen una raqueta
a
la mà.
Em sap decidir una mica de greu.
A mi també, o sigui, que no tinguis el marge d'escollir si vols ser futbolista, metge o advocat.
Però saps? Quan ets petit, a vegades t'apunten extraescolars, que tu tampoc has decidit gaire. Faràs natació.
Clar, però
no?
després als 14 anys ho deixes i ja està.
Clar.
I fas el teu camí.
Tenis. No t'ho veies a venir, eh? Vaig fer tenis jo de nena.
Ah, doncs mira, ja.
Tenim tots coses amagades, sí, Marta, sí, Montaner. Sí, sí, encara sí, sí, m'ho guardo secrets per sorprendre.
Sí, sí, gràcies.
Jo també vaig fer tenis, però evidentment...
Què? A veure si hem d'anar a fer uns dobles aquí un dia d'aquests.
Vas fer tenis?
Pau, ets el més allunyat del tenis que podria imaginar.
Totalment.
Fa molts anys que no toco una raqueta, eh? Però...
Però quant de temps vas fer tenis?
Oh, no, déu-n'hi-do, potser uns 5 anys.
Déu-me.
Ets boníssim.
Per tant,
sí, compti.
Permits tu el Carlitos.
Vas a fer d'esparring de l'Alcaraz. Sí.
El teu cop guanyador quin era? Amb què et senties còmode?
Amb el que podia, però intentava el drive, allò, dominar-lo una mica. Allò, a l'hora de fer, de secar, ho feia fatal.
I per què ho vas deixar?
Perquè precisament veia que no m'hi guanyarien ni a la vida, ni tampoc acabava de dominar gaire l'esport.
Clar, però també ho pots fer només perquè és divertit, perquè t'agrada...
Sí, sí, però necessites tenir algú que més o menys estigui al teu nivell, que tingui disponibilitat i que coincideixi amb els teus horaris. És a dir, és un esport que no pots anar amb un equip on hi ha moltes persones i, per tant, és més fàcil que si un dia falla, ja, algú, doncs hi hagi algú altre. Has de tenir això, un company.
I llavors has caigut al pàdel o no,
no,
Pau?
No, no ho he provat.
no ho provis, perquè
t'enganxaràs.
No ho podràs deixar. A més, sent pare i tenint 30 anys...
Ui, és que ara t'escau molt de cop i volta el pàdel, eh?
El pàdel t'atrapa i no et deixa sortir al carrer.
Hòstia, m'has sorprès, Pau, ara, que bé, quina alegria.
Cops amagats. Retornant en Carles, i ara això, aquest debat que teníem, no?, de fins a quin punt ella està còmoda, bé, ara segur que sí, però amb la situació que ha viscut de ser sempre el nen que havia de ser tenista, va arribar a estudiar fins a batxillerat i, de fet, es va plantejar, va tenir el dubte d'anar a la universitat. El que passa que, clar, era incompatible amb la carrera esportiva i, a més, sent tan jove que ja estava aconseguint els èxits, i la família va ser qui el va animar, per dir-ho d'alguna manera, per continuar cap al món del tennis.
No, a vegades la família t'anima a seguir estudiant, sí. en aquest cas, cap al tennis. I de la família a l'amor. Clar, hem sentit parlar, i sobretot molts rumors de Carlos Alcaraz, que sempre se li intenta emparellar amb algú, però hi ha una nòvia que va ser nòvia, no?
Que seria l'única oficial, sí. Una mica allò la del principi, la de quan comences, és una exnòvia de Múrcia, tenista, es diu María González Jiménez, i de fet van ser companys al mateix club de tennis, i entenem que aquí és on va començar la relació, fins que va durar, que va coincidir una mica ja amb els primers èxits de Carlos Alcaraz.
Pulsareta d'Espanya, una noia perquè us fa la idea de pitillo blanc i Converse. És una noia molt concreta, aquesta.
Però la pulsareta d'Espanya, on l'has vist?
Aquí, en aquesta fotografia que estem veient ara mateix en el
podcast.
Ah, mira,
és veritat.
Sí, sí, sí. Sí. Però no sé si ha deixat el tennis ara, perquè he vist que també té TikTok, que no ho està petant a TikTok, per cert, uns 1.000 i alguna cosa de seguidors. I fa molt temps que no penja res de tennis, eh? Ara ja és... Bueno, no sé.
Potser li ha passat com al Pau. Que sí. Ha vist que no s'hi podria dedicar professionalment.
No tenia ningú.
Ara quina banda.
I potser li portava mal records del seu ex.
També.
Ah, potser vol separar una mica també.
Però van acabar bé o no?
No ho sé com van acabar, però que quan estaven s'estimaven molt, és evident, perquè en Carlos, almenys n'estava molt, t'echo de menos. Penjava stories tot el dia, li comentava tot el que penjava ella. Però, bueno, la cosa es va acabar fa un parell d'anys.
Ara, al seu Instagram, ella posa que és de Múrcia, que fa dret bilingüe. No sé si suposo que és la carrera que estudia, però continua tenint-hi una pilota de tennis al perfil.
Ja sé que...
Això no es deixa mai enrere, Pau. A tu deus empatitzar. Te l'hauries de posar tu també.
Exacte, no entenc per què no t'ho poses al teu Instagram, Pau, de pilota de tennis.
En aquests moments, com tenim en Carlitos, amorosament parlant?
A veure, actualment no ho sabem, però fa uns mesos, al març, en un entrenament a Porta Oberta, una seguidora li va preguntar si estava soltera.
Are you single? Are you single?
No se sent, però ell va fer que sí amb el cap i es va entendre que sí, que estava completament...
Fora de lloc preguntar-li això ara, en aquests moments, que està entrenant, no? Què? Per mi molt fora de lloc.
Bueno, un entrenament a porta oberta entenc que és una mica de costellada, no?
Sí,
això?
No, és competició.
Però és que part, ell potser sí que volia entrar i volia donar
entendre
un missatge,
no?
Que se sàpiga que jo estic solter, perquè és veritat que mira la noia que li pregunta, li fa una miradeta com dient, i tant, nena.
I que quan ets tan famós, sempre ho hem dit, que segurament costa lligar, no? Quan ets una persona tan famosa.
Tu creus que li costa lligar en Carlos Alcaraz? En Carlitos?
Jo crec que sent tan famós...
Ja no saps per què s'acosten a tu.
És a dir, segurament molta gent però... li obre i li tiren la canya, però deus pensar...
Però hi ha el Raya, només el Tinder de famosos.
Clar, només pot lligar...
Amb... massa famós pel Raya.
Només pot lligar amb famosos o amb amigues seves del poble de Múrcia, d'allà, de la zona. I deuen ser totes amigues de la Maria, la seva ex. Aquí se li complica.
També diuen, he vist comentaris que diuen que en Juan Carlos Ferrero, que és el seu entrenador, és un tio molt exigent i que prefereix, si li deixen triar, que no ha de triar res, però ell prefereix que no tingui nòvia.
És
perquè així està centrat en el tennis.
Doncs de vegades quan estàs solter és quan menys centrat estàs, eh?
Però sempre s'ha dit, amb els futbolistes també es diu molt. El Piqué, per exemple, estava molt distret a la seva època, quan començava amb la Shakira.
En Guardiola no la podia ni veure.
I això que el Piqué solter devia ser un peça, eh? Per mira.
Sí. En Tsitsipas, el Godó, que s'ho estava deixant amb la Paula Badosa, un mal partit de Déu, perquè tenia el cap a un altre lloc. Vull dir que entenguen en Ferrero. Tot i així, Pau se l'ha emparellat amb algunes cantants, per exemple, l'Anna Mena.
Fa més o menys un any que va córrer aquest rumor que Alcaraz i Anna Mena havien tingut una relació fugaz, ho deia de fet la periodista Laura Fa, que assegurava que havia durat 2 mesos. El que passa és que l'entorn del jugador va negar-ho, sempre va dir que ell i la cantant tenien una relació estreta, però que era d'amistat i prou. I ens quedarà el dubte doncs, si hi va haver alguna cosa més o no.
Pel que he vist a Stories, l'Anna Mena va seguir el partit per la tele. de l'Alcaraz.
És que
o sigui
diria...
que potser sí que tenen una bona relació
sí,
i...
Sí, poden ser amics.
Exacte.
I tant. Ja, i pot ser la seva fan número 1, sí, però sí, no sí, té sí, per què sí, ser sí, una novieta.
Amb qui també va córrer algun rumor va ser amb l'Aitano Caña.
El primer concierto de Carlos Alcaraz fue mío. Eso me hace muchísimo
ilusión. El primer concierto de Carlos Alcaraz.
Que fue a ver un primer... Me dijo... Es que me pareció muy fuerte. Me dijo, ¿sabes qué es el primer concierto que he venido a ver?
Nunca había ido a un concierto.
Nunca había ido a un concierto.
Claro, porque ese muchacho está...
Això sí. va ser principis claro, de setembre, que avui al matí recuperant-ho trobo molt fort.
Que fos el seu primer concert.
El primer, sí. No el primer concert d'Aitana, el primer concert en general
és
de
que,
música.
A la vida. Vol dir que aquest noi no ha pogut viure res?
No ha sortit del club de tenis de Múrcia.
El seu pare l'ha obligat a jugar a tenis fins que es faci
com aquests cavalls que només poden mirar endavant, sí. doncs ell igual amb el tenis.
A mi no em sembla sa, eh?
Tant de bo no sigui un cas com el de l'Andrea Gassi, no? que les seves memòries va explicar que ho passava fatal jugant a tenis, obligat per un pare hiperexigent que l'apretava i que se sentia atrapat allà dins. Però tant de bo no sigui aquest cas.
Però... Tota la pinta que els seus caps de setmana de petit eren jugar a tenis i quan veus que el seu Instagram antic, que no l'ha pogut recuperar, ja penjava tantes fotos de pistes de tenis, doncs algun senyal és...
A veure, sí que es diu tenista, eh? Charlie / tenista 03. No, jo molt... recomano que li feu un cop d'ull. Que mono, d'altra banda, eh?
Molt.
Per cert, va ser aquella visita que va fer a la Resistència a l'Aitana que en Broncano li va demanar ajuda'm a portar a l'Alcaraz del programa.
¿A dónde?
Ahí, a la cámara.
Ah, vale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Carlitos. Nada, que aquí David quiere invitarte a la Resistencia. ¿Alguna vez ha venido?
No, ¿sabes
David quiere invitarte a la Resistencia y te va a tratar muy bien. Les haría mucha ilusión, a mí también me haría mucha ilusión que viniste. Te estoy apoyando como
muy bien
amiga.
Dicho. Muchas gracias.
I al cap de pocs mesos, no?, sortia aquest rumor de que potser sí que l'Aitana i l'Alcaraz
no,
tenien alguna
zero
cosa.
Zero creïble. Era... Per mi encaixen zero.
No, no acabava d'agafar-se en res. El que passa és que Alcaraz no ha anat a la Resistència, no? Continua pendent aquesta entrevista amb
potser
David
Broncano. Potser al pare no li interessa...
O l'entrenador, que dius que prefereix que no estigui distret amb coses, clar, doncs la Resistència és una gran distracció, és veritat.
Parlem dels diners de l'Alcaraz. Clar, perquè en 21 anys, i tot i que sigui bastant recent el seu èxit, el compte corrent ja comença a acumular, no?
Flipareu, jo diria. O sigui, d'entrada, la primera pregunta és quants diners l'ingressaran per Roland Garros, el torneig que acaba de guanyar. Doncs els guanyadors individuals, els que s'han endut allò, la primera posició a la competició individual, tant en categoria masculina com en femenina, s'emporten 2,4 milions d'euros. Aquesta és la quantitat que li correspon a Carlos Alcaraz. Evidentment, en rebrà menys perquè s'han de restar els impostos que haurà de pagar.
Però això vol dir que ell avui, el seu departament d'administració, estan fent una factura de 2,4 milions d'euros
sí.
que enviaran a Roland Garros.
O bé els envien un xec des de Roland Garros.
Sí, sí, vull dir que...
Això és així. I si hagués perdut, de fet, s'haurien dut la meitat dels diners, que no són pocs, 1,2 milions.
Bueno.
Sí.
La derrota es fa menys dura, suposo.
Potser hauries d'haver seguit amb el tenis, Pau. T'has de plantejar alguna cosa, això.
És que dius, són diners, però clar, la web de l'ATP doncs, et permet saber quan acumula aquest any i en la seva trajectòria. Doncs estem a juny, meitat de l'any, mig any, amb tots els partits que ha guanyat, ja acumula 4 milions i mig de dòlars. I... en aquesta, vull tenir en compte que ocupa la seva posició de segon millor tenista del món, que no és ni el primer. Però la web també calcula en el que ha guanyat amb tota la seva vida de carrera esportiva, els premis, tornejos i partits jugats, són 31 milions i mig de dòlars.
Més milions que l'edat que té.
Sí, això en el terreny de joc. Això jugant.
Sí, jugant els partits, en la carrera professional.
Els contractes de publicitat.
Ara tu també et sap greu, no, Marta, ara.
Ah! També ho tinc, el que guanya en publicitat amb els patrocinadors.
Val.
Segons Expansió, sí, segons el diari Expansió, es calcula que cada any ingressa 18 milions i mig d'euros.
Poder per això no li pot retreure al seu pare que l'hagi obligat a jugar a tenis des de petit.
És una bestiesa.
De què és imatge?
De, principalment, Nike, també Rolex, BMW, El Pozo...
El Pozo aquí...
Perdó, però és que el Carlitos també és imatge de tot, el tio. Home. És imatge d'Ace Dean.
Però com pot ser imatge de Nike i d'Adidas si és una cosa incompatible, no? O hi ha gent que no?
Depèn. Per mi tampoc és incompatible.
Ahir anava vestit tot de Nike, eh? També us diré.
Jo diria que
de
depèn, clar, és a dir, del dia, de la roba que portes potser una part...
Ah, mira, Disdin, de la crema solar, sí, d'aquesta marca de cosmètica.
Ah,
jo
boníssima.
L'he vist a les farmàcies.
Com
la
Judit Vasco. Funciona molt bé. I on viu, en Carlos?
Viu a la residència, és a dir, a l'acadèmia del seu entrenador, Juan Carlos Ferrero, en una casa petitona de 90 metres.
No, no pot lligar, és que no pot lligar, veus com no pot lligar?
Però
no el deixen.
Estalvia, com és ell, eh?
Prohibit.
Ell paga, per estar en aquesta acadèmia, i són imports importants, de milers d'euros, però vaja, compensa.
No crec que li sàpiga greu.
Doncs no, realment molt interessant la vida de l'Alcaraz.
Sí, superdins del tenis, eh?
Sí. Però que a més m'agrada quan saps tota la...
Sí, però m'interessa més en Pau Espart com a jugador,
home,
eh?
Jo...
Això és el titular del programa.
Ja, necessito
que em passis una foto teva vestit de tenista.
Ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Fins demà.